prestant un servei per ajustar potències. Crec que tot això s'ha de combinar. Ara, crec que el debat l'hem de canviar, no? I, per tant, no tant situar-nos en el no, perquè al final jo entenc el paisatge i l'amor pel paisatge, però crec que tots som conscients que amb el canvi climàtic el paisatge ens canviarà. I, per tant, hem de situar quines són les condicions que posem perquè determinades instal·lacions de generació renovable tenen un retorn en el territori, i aquest és el gran repte.
Segurament perquè en un moment en què les energies renovables encara estan qüestionades per determinats sectors, a vegades costa d'entendre que siguin els mateixos grups ecologistes els qui acaben protestant davant de determinades propostes d'instal·lació d'un parc eòlic, per exemple, o d'un parc solar, no? Que seria l'altre tipus d'energia que ara està, començant a plantejar-se, no? I en alguns casos de manera extensiva, i no deixen de ser debats que sorprenen, no? Sobretot vistos des de fora o si encara no se'n té gaire coneixement des del punt de vista fins i tot d'aquesta falta de compensació territorial, no?
Sí, el que passa és que al final és una qüestió de decidir, és a dir, els cicles combinats que hi ha al Besòs també són paisatge, i no només són paisatge, és mala qualitat de l'aire perquè emeten gasos d'efecte hivernacle en una àrea amb mala qualitat de l'aire. A la vegada, jo entenc que si tu et posen una nova instal·lació has de garantir que hi hagi aquest retorn. Crec que el debat que hem de situar és quin és el retorn en el territori i no tant la negativa. I tot això preservant per descomptat valors agrícoles que no tenen per què desaparèixer i que a vegades es poden instal·lar aquests parcs eòlics o aquests parcs fotovoltaics en millors espais. Ara, el no, dit d'una altra manera, si ens situem en el no, l'alternativa és cicles combinats i nuclears o grans línies de molta alta tensió que portaran l'energia d'Aragó. No crec que aquesta sigui l'opció, perquè a més això suposa perdre oportunitats d'industrialització i també de generació de llocs de treball. És a dir, les MATS no és millor alternativa que un model de generació més proper, des del meu punt de vista.
En Joan Herrera és director de l'Àrea d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Aquest matí ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Per cert, Joan, senyor Herrera, vostè que va estar al capdavant d'un partit que va estar en un govern de coalició A3, quan veu ara el govern del PSOE i de Podem que no són capaços de posar-se d'acord en com derogar la reforma laboral del Partit Popular, que en principi tots dos portaven en el seu programa electoral quan es van presentar a les eleccions, què pensa?
Home, el que penso és que espero que es posin d'acord, que no s'utilitzi la Unió Europea com a coartada i que una reforma laboral que ha fet molt mal i que ha precaritzat, ha temporalitzat molt i els de treball, doncs, sigui derogada. Sempre penso que els governs de coalició generen fricció, però porten més, no sempre, però sovint sí, més riquesa. I en tot cas el que desitjo és que compleixin amb el compromís i que tinguem un marc de relacions laborals que doni més estabilitat, perquè tens molta gent, i especialment gent jove, que no, només coneixen temporalitat des que va haver la reforma laboral, i això no és bo per la millora de l'economia del país.
Entenc que dos partits d'esquerra hagin encallat en això i just quan semblava que l'acord ja estava fet, perquè un dels dos partits diu, espera, que ara això jo m'ho començaré a mirar també.
Bueno, no ho sé. És a dir, jo que espero és que es posin d'acord. Jo no et diria que... És a dir, encara tenen temps de desencallar, no? I el que espero és que, vaja, que... De fet, l'anterior govern monocolor, en aquest cas el PSOE, amb la ministra Magdalena Alba...
Valerio?
Valerio, perdona. Tenia el text molt, molt avançat i, per tant, no hauria de ser difícil que es posin d'acord perquè tirin davant precisament aquesta proposta de derogació de la reforma laboral amb aquells aspectes que, per cert, es van tirar endavant de forma unilateral pel govern Rajoy sense pactar amb els agents socials.
Joan Herrera, que vagi molt bé. Molt bon dia.
Vinga, gràcies.
Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Passen 4 minuts del punt de les 9, publicitat, i encetem el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Avui amb Montserrat Nebrera, amb Joan Serra i amb Josep Maria Brunet.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força.
Lliure com el vent pels caps.
Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix les Montses. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passen 8 minuts del punt de les 9 del matí. Obrim el temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Montserrat Nebrera, com estem?
Bon dia. Què tal? Bon dia. Molt bé.
Tornada.
Gràcies.
Joan Serra, com anem?
Bon dia, Pol.
El Josep Maria Brunet, no sé si el tenim o no el tenim, crec que la tècnica està posant algun impediment, però de seguida el podrem saludar al Josep Maria Brunet des de Madrid. Aquest dimarts que estem pendents d'aquesta operació policial als Mossos d'Esquadra que estan actuant a Llinars del Vallès en una actuació contra una xarxa que en principi es dedicaria al tràfic i al cultiu de marihuana, també al blanqueig de capitals. Sembla que estarien formant part d'aquesta xarxa o que els estarien ajudant alguns agents de la policia local de Llinars del Vallès. Fins on sabem, com a mínim s'han produït 4 detencions, per tant això pendents del que pugui passar i ho anem explicant al llarg del matí. Altres coses que han de passar avui, per exemple, que el Tribunal Constitucional haurà de començar a estudiar què fa amb la declaració del segon estat d'alarma. Recordareu que amb el primer estat d'alarma el que va fer el Tribunal Constitucional va ser dir que no valia per a res, que no s'hauria d'haver fet, que no hauria d'haver existit, que quedava tècnicament anul·lat i que, per tant, també quedaven en no res totes les multes que es van posar a les persones que se'l van saltar. D'això en parlarem, tinc ganes de parlar-ne una bona estona. Josep Maria Brunet, com estem? Molt bon dia.
Hola, què tal? Com anem?
Bon dia, benvingut una altra vegada al matí a Ràdio Estel. Si amb el primer estat d'alarma el Tribunal Constitucional va decidir que no estava ben fet i que no tocava i que no calia, la decisió sembla encaminada a una resolució semblant en el cas del segon estat d'alarma, o pot haver-hi algun canvi?
No crec que hi hagi canvis, no. En tot cas, hi haurà, a veure, per un costat, insistència i ampliació en quant a un dels aspectes. Clar, quan es va decidir que l'estat d'alarma número 2 havia de durar 6 mesos, també es va establir que el president del govern compareixeria cada 2 mesos i que el ministre de Sanitat, el Salvador Illa, ho faria un cop al mes a la Comissió de Sanitat. Clar, les comissions sempre tenen menys ressò que el ple. El ple del Congrés es presta més, no? En fi, que hi hagi una atenció preferent. Les comissions, home, també, naturalment, també es cobreixen i es fa informació, però no és el mateix, no? Això ja va ser molt criticat i també al president li van dir com és que només vol venir un cop cada 2 mesos. I la veritat és que la resposta era clara, no? Amb l'estat d'alarma primer, anava cada 15 dies, perquè cada 2 setmanes s'havia d'obtenir el recolzament de la cambra per poder mantenir la situació d'estat d'alarma. Aquella experiència pel govern doncs els va cansar. I, a més, perquè es van trobar en un congrés doncs, en fi, que no era fàcil trobar col·laboració, que la pandèmia al principi, doncs, com tot, doncs, tot s'aprofita per desgastar un govern, no? Si a l'inici de la pandèmia recordareu que faltaven mascaretes, estava tot desorganitzat perquè doncs, no hi havia precedents tan greus, no?, d'una situació sanitària d'emergència com aquella. I clar, tot era fer bufetades. A part, el govern també va fer les coses, segurament ara ho faria diferent, no? Hi havia aquelles compareixences de 5 o 6 persones, que un era el famós epidemiòleg, no? Però els altres doncs, eren militars, policies uniformats, guàrdies civils. En fi, que només els hi faltava aparèixer doncs, vestits així amb allò que en diuen el traje de campanya. I clar, tot plegat donava, doncs, va donar molts, diguéssim, problemes d'organització. El govern jo crec que va pensar, doncs ara fem un estat d'alarma una mica més light i anem cada 2 mesos a informar aquests pesats del Congrés, perquè així els veig, no? Em poso amb la mentalitat del que hi ha d'anar, no?
Sí, sí.
I potser ens en sortirem millor, no? Que no rebrem tantes bufetades. Clar, el que farà el Tribunal Constitucional és dir-los que amb aquestes trampes no es pot anar per la vida i que aquella situació, si era realment d'emergència, requeria un control parlamentari estricte. Això no vol dir anar cada dia a rebre, però sí, doncs, no fer-ho amb menys freqüència de la que s'havia fet durant el primer estat d'alarma, que ja et dic que era cada 2 setmanes i ho van passar a cada 2 mesos. Això per un costat. I per un altre, tindrà molt interès veure què acaben dient a la sentència sobre allò que se'n diu la cogovernança. És a dir, durant la primera fase de la pandèmia vam sentir, dintre de l'índex de crítiques, algunes continuades en relació a que el govern havia fet una concentració de poder.
Sí, bàsicament que havia pres competències. A la pràctica, no? De facto, assumia competències que estaven transferides.
Sí, bueno, per tant, perquè l'emergència sanitària era greu i perquè doncs, calia que no hi haguessin problemes de coordinació. La justificació de la primera etapa era esto es muy grave y tenemos que llevarlo en unas solas manos. Clar, però es va veure, doncs, primer, que això era objecte de crítiques i que assumir moltes competències vol dir assumir moltes responsabilitats. I van veure que no era un bon negoci. I llavors què van fer? Van dir, doncs vinga, cogovernança. I què vol dir cogovernança? Doncs aquelles imatges que ens vam veure repetides, que era el president del govern mirant una tele gran, amb tot de senyors allà, diguem, imatges més petites, que eren els presidents autonòmics. I doncs anaven canviant impressions i anaven dient què estaven fent a les respectives comunitats. Clar, el que pot fer un president autonòmic, si el govern no pot fer un estado de alarma per confinar la gent, que ha de fer un estado de excepció, doncs imagina't el que pot fer un president de comunitat autònoma. Amb la qual es van prendre mesures que ara el Constitucional ens ho aclarirà, espero, per veure què pot fer un president autonòmic. Mm. Perquè el que es va discutir per part del recurs que va presentar Vox és que... ¿Qué se han creído esto de delegar competencias? No, nada, esto es delegar responsabilidades, que se joroben y que lo lleven todo. O sigui que, saps allò? Si fas una cosa malament i si fas una altra pitjor. Amb la qual cosa, doncs ara veurem què diu el Constitucional. Tant de bo no tornem a tenir una situació com la dels mesos, en fi, de novembre a maig passat, que encara van ser molt durs, no? I, en fi, el problema no s'ha acabat, eh? El virus
sí,
està
sí,
per
sí,
aquí.
Sí, però vaja, veurem a veure què diu el, veurem què diu el Constitucional. Clar, això, evidentment, tindrà una derivada política. Però jo aquest matí plantejava, escolta'm, la cara de ximple que se't queda una mica, si tu et vas passar durant 6 setmanes, que et deien, no surtis de casa teva, no surtis del teu municipi, no es passis al límit de la teva comarca. Després, si vivies a prop de Barcelona, ja havies de ser un expert en geografia per saber exactament fins on podies arribar o no, perquè anava tot en funció de les àrees sanitàries. Si tenies un gos, havies de calcular quants metres t'havies apartat de la porta de casa. Jo no en tinc, però vull dir, no? Hi havia allò que l'excepció de a quines hores podies treure el gos i a quants metres de casa. I ara resulta, Montserrat, que tot això no val per res, que les multes queden anul·lades i que qui es va passar per la torera totes aquelles restriccions els hi acaba sortint gratis. Jo ja entenc que hi ha de fons tot aquest debat polític que plantejava el Josep Maria. Però, escolta'm, com a ciutadà, dius, bueno, i què vaig estar fent durant 5 setmanes de la meva vida o 6 setmanes de la meva vida?
Clar, i a més, com deia el Josep Maria, el problema de la determinació de quina era la norma que es podia utilitzar, o en aquest cas el tipus d'estat d'alarma, estat excepcional, que el tribunal ha dit pel primer i segurament ho dirà pel segon, però bueno, en tot cas segur pel primer que havia de ser un estat d'excepció, el que fa és, el que permet concloure és que el govern es va equivocar. Aleshores, d'aquesta equivocació es desprèn, com has dit, aquesta qüestió sociològica del que complert amb una norma que ara sabem que és nul·la, que s'ha quedat... Jo he fet el que m'han dit que hagi de fer. I ara li han dit el que ho va fer malament, perquè en el fons era per tots estar confinats i hagués estat un estat d'excepció, haguessin estat ben multats. Però com no era la norma, doncs estan mal multats i, per tant, encara que hagin fet una cosa que estava malament, vala, ja se'n lliuren. Això ens permet recuperar una idea que està a la Constitució i de la que els poders públics en general han de respondre, és la responsabilitat pel funcionament anormal dels poders de l'administració en general, no? Que normalment està pensada per l'actuació concreta del funcionari, però jo em permeto pensar si això no tindrà sentit pensar-ho respecte d'una decisió presa d'aquesta mena, perquè al final retornar aquestes multes ens costarà diners. Jo crec que la sensació que han tingut els governants de que els han de retornar ja, encara que la sentència no parli d'això, és, si és nul·la, són nul·les les multes, per tant s'hauran de retornar, millor evitar tornar a aquella idea de ja m'ho reclamaran, perquè en la reclamació van les costes, i per tant encara s'encariria més. Vull dir, estem en una situació en la que, des del punt de vista de la ciutadania, complir amb la norma es farà més feixuc, vés a saber si em lliuro, i des de logo pagar immediatament, ni pensar-ho, perquè potser resulta que després m'ho han de tornar, i ja veurem quan m'ho tornen, i segon l'administració pública, que ha fet un nyap, haurà de retornar els diners, amb el que significa això de cost ja en si de gestió, i retornar-ho ràpid, no sigui que els hi reclami, i aleshores hagin de pagar les costes. Sincerament, des del punt de vista de l'exemplaritat, ja sé que era molt difícil, eh? Era molt difícil, i tots, hi havia molts dels nostres col·legues de Constitucional que tenien dubtes de si era alarma o excepció, hi havia una mica de tot. Respecte del segon, la majoria pensàvem que això dels 6 mesos, i ja hi aniré quan vulgui, era impensable, i que la governança tenia els seus dubtes. Però és igual, al final són els governants i han de respondre d'això. Qui respon al final quan un governant s'equivoca? la ciutadania, que és la que de, al final ho paga tot, no?
Sí, Pol, per anar el que deies del retorn de les multes, no? D'aquestes sancions que a Catalunya representen més de 4 milions d'euros, perquè són al voltant de 23.000 sancions, no?
Això també ens hauria de fer reflexionar, eh?
Sí, és a dir,
sí, van
sí.
posar més de 60.000,
sí.
més de 60.000, uh-huh. i a aquestes altures de la vida, que fa ja més d'un any, només se n'havien pagat 23.000.
23.000 de pagades, sí.
I que això, mal,
que això també diu bastant...
Altre funcionament és normal. Bastant,
vull dir, que en aquest desori, diguem-ne, ja, trobo fins i tot normal que els pobres que van pagar els hi tornin, perquè sí, sí. com a mínim dius, mira, no? És a dir, si et vas saltar el confinament i com a mínim vas pagar, ja que tots els altres galtes que se'l van saltar i ni tan sols han pagat, de facto se'ls hi ha anul·lat, com a mínim, els que van pagar, que els hi tornin, no? I ja posats els igualem a tots per baix, diguem-ne.
I tant, no?
No, i el... No, clar, és que al final també...
El comentari anava en aquest sentit, no? Perquè aquí, jo crec que la decisió, per exemple, que hi anunciava el conseller Elena, el govern espanyol, pel que ens constava aquests últims dies, anava en la mateixa línia, és que s'estalvia un cost polític i judicial, en canvi, admet, no?, un cost econòmic. És a dir, prefereix el cost econòmic del retorn que no pas allargar això i convertir-ho en un problema polític i judicial, no? Per tant, la resposta va per aquí. Però després hi ha una altra cara, que és el que deies tu, no?, que és fins a quin punt l'incivisme no té cap mena de repercussió. És a dir, ja per les multes imposades o per les multes finalment pagades o sancionades, no? Però al final són conductes que queden, en aquest cas, en no res, perquè hi ha hagut un paraigua que no ha funcionat, que és la de la decisió política en relació a l'estructura legal que tenim, no? I d'aquest, en aquesta esquerda, no?, els incívics no han acabat pagant la mala conducta. I això, com a mínim, és preocupant o mereix una reflexió en termes de societat. I llavors una altra cosa més sobre el comportament del govern espanyol que ens ha conduït a dues decisions del TC, el del primer estat d'alarma ja el tenim, el del segon s'han de pronunciar, que és que va anar per la via més senzilla un cop vistos els costos de la primera etapa de la pandèmia. I el més senzill en termes polítics era, davant d'un congrés que no practica el fair play polític, perquè el congrés en la primera etapa de la pandèmia i en concret el Partit Popular i Vox no van practicar el fair play polític en una situació jo crec que molt complexa, perquè no calia aplaudir el govern en cada decisió, però una altra cosa és no aplaudir el govern i fer una oposició constructiva, i l'altra és fer oportunisme polític, i em sembla que davant d'un problema tan greu com la pandèmia, sense precedents en la gestió pública, calia una altra actitud des de l'oposició, des del meu punt de vista, havia de ser més constructiva. Davant d'aquest escenari, el govern espanyol va prendre la decisió més senzilla, amb menys costos parlamentaris, que és no anar-hi. Intentar allargar, haver de comparèixer el mínim possible, i, és veritat, centrifugar les responsabilitats amb les comunitats autònomes. Que, si voleu, aquí hi ha també un altre contrasentit, perquè, en teoria, això respon a l'arquitectura administrativa de la societat espanyola, que és un estat autonòmic. Això hauria de respondre... És a dir, quan busques una solució, hauries de pensar, no? És que aquesta és la nostra estructura administrativa. El que passa és que, molt probablement, com deia abans en Josep Maria, en el fons de la decisió hi havia la voluntat de repartir una mica els costos polítics del que suposava prendre decisions complexes.
Ah, ara, Josep Maria, vull escoltar-te també, però només un apunt, perquè aquest matí se'ns van acumular les qüestions. Ha mort un home en un incendi a Badalona, un incendi que els bombers han rebut l'avís cap a un quart de nou d'aquest matí, aproximadament a l'avinguda del Maresme de Badalona. Era un incendi en un vuitè pis, hi han treballat 7 dotacions, i fins on sabem sembla que un home hauria mort en precipitar-se des del balcó. Per tant, aquesta és la informació que tenim a aquesta hora. Per tant, pendents d'una banda de Llinars del Vallès, aquesta actuació dels Mossos d'Esquadra per una banda, i de l'altra, aquesta intervenció dels bombers a Badalona en aquest incendi en un vuitè pis on un home hauria mort. A veure, va, Josep Maria, Què en resulta tot plegat? Perquè això, evidentment, el Tribunal Constitucional en són conscients. Vull dir que quan ells van prendre aquesta resolució al voltant del primer estat d'alarma i ja van dir que les multes quedaven anul·lades, és veritat que ells no van dir res que s'haguessin de retornar els diners de les multes pagades. Sí que van dir que aquelles sancions que s'estaven tramitant i que no s'havien pagat, automàticament quedaven anul·lades, però després políticament doncs, s'ha decidit que retornarien també els imports pagats per això que plantejava la Montserrat, que al final hauria estat pitjor el remei que la malaltia si algú començava a reclamar-los aquell retorn.
Sí, no, a veure, la sentència no ho deia de manera explícita, no donava l'ordre, però clarament era la conseqüència d'anul·lar l'estat d'alarma. És a dir, si aquella situació sota la qual s'ha produït la sanció no era legal, doncs la conseqüència òbvia és que qui va pagar una multa té dret a reclamar-la. Al tanto, una cosa és tenir dret a reclamar-la i una altra és que et vinguin a buscar a casa com qui va cobrar el lloguer, però al revés, per posar-te uns diners a la mà. Això no ho farà ningú. És a dir, el Marlaska no anirà casa per casa tornant els diners. Haurà de ser cadascú que espavili i que doncs vagi a reclamar que li tornin els diners si va pagar. De totes maneres, jo sobre aquest tema, si em permets, faria una crida a la responsabilitat. És a dir, al tanto em prendre's a conya les multes quan un creu que són injustes. Ho dic perquè si s'extengués aquesta manera d'actuar, també tothom se la jugaria molt. És a dir, en el moment en què la multa era posada, no hi havia cap declaració d'il·legalitat i, per tant, el que no pagava doncs corria un risc de que la seva situació s'agreugés si li anaven a demanar explicacions. Fins i tot que li bloquegessin alguna compte, etc. És a dir, per tant, una multa s'ha de pagar com caràcter general. Després reclama, si creus que has de reclamar, però has de fer front a la sanció perquè hi ha una presumpció de que legalment s'ha actuat de manera correcta si el que posa la multa té, en principi, per competències, atribucions per fer-ho. De manera que amb això...
Ja, Josep Maria, però a veure... Respecte de la reclamació de qualsevol multa, el fet de pagar-la, diguem, en pronto pago, que es diu, hi ha una rebaixa substancial. En les multes que eren grans, i tenint en compte les xifres que ens ha donat en Pol respecte de quines han estat pagades, vol dir que hi havia un terç que s'havien pagat, perquè segurament la gent ha fet aquesta reflexió, que en general la fem, i que marca això que els administrativistes diuen el nivell d'impunitat de l'administració pública, en el sentit de que la gent paga una quantitat que creu que és millor pagar-la ara poca o menys que entrar en un procés de reclamar perquè creu que, bueno, vés a saber si ho aconseguirà contra l'administració, és complicat, i per tant s'estalvia un cost major. Això ha estat un terç. Els altres dos terços no van pagar, pensant que potser vés a saber què, o que no podien.
Ja, no, jo crec que sobretot, a veure, si aquí fins i tot el Rajoy va sortir a passejar, no?
Ara més.
Recordem que hi ha hagut moltes anècdotes i, escolta, també va ser objecte de multa, doncs aquí a Madrid, un home que estava a 4 quilòmetres de casa per tirar les escombraries. Li van dir, és veritat que no ha trobat on llençar-les.
És que no hi ha containers de reciclatge a molts llocs de Madrid, eh? Això és una evidència.
No, ja, una vegada ho vaig preguntar, hi ha uns xanfràs plens de porqueria moltes vegades, i vaig trucar per queixar-me del que estava a la vora de casa, i em van dir, oiga, però si hi ha 500 puntos negros en Madrid, ese es uno más. O sigui que, en fi, l'anecdotari pot ser tremendo, no? I també es feia molta broma amb allò dels gossos que es llogaven, no?, per anar a passejar el gos. Però jo ho dic amb caràcter general, per la qüestió de prendre'ns en sèrio a l'administració quan actua. I volia enfocar-ho ara d'una altra manera. A veure, el confinament no ha sigut qüestionat. El que ha sigut qüestionat és que ens fiquessin a tots a la garjola domiciliària amb un paraigües legal que no era l'adequat. És a dir, el Tribunal Constitucional pràcticament va aplaudir que ens fotessin a casa. És a dir, la seva sentència el que diu és que se hizo todo muy bien, pero que a esto que hicieron le llamaron estado de alarma y le tenían que haber llamado estado de excepción. És tan grotesc com això. Per tant, o sigui, es tracta de... No, si vostè ja ho ha fet tot bé, però, miri, és que aquest abric que porta posat és tan tonto per la temporada aquesta que estem, que se l'ha de canviar. Ara, vostè, si no fos per l'abric, és a dir, era el era la vestimenta externa del que es feia el que es va declarar il·legal. Però el confinament, diuen que sí, que naturalment, que com no, si això es va fer a tot el món. Com podíem aquí estar doncs, viatjant per on ens donés la gana? No, vam fer bé d'amagar-nos a casa, però li havíem dit d'una altra manera. Mira, jo estic convençut de que tota aquesta història té molt que veure una visió molt rigorosa, una lectura molt rigorosa de la Constitució, que, com va dir la ministra de Defensa, que és magistrada especialista de lo contencioso al Tribunal Suprem, una tal Margarida Roures, Margarita Robles, sí. Ella ho va dir... Diu, bueno, sí, se han dedicado a las elucubraciones doctrinales. Realment hi havia ganes de fumar una clatellada al govern i es va trobar la manera. Però, certament, no va ser qüestionat en absolut el fet de les mesures que es van prendre i que tothom estigués tancat a casa. I si tornés a haver una situació d'emergència sanitària i pel que ha passat en aquest cas... el país s'ho pren a conya i la gent fa el que vulgui, tindrem més problemes i s'haurà de prendre mesures més severes i més estrictes. Per això jo demano que la gent no s'ho prengui en conya.
Però també et diré, de la mateixa manera, també et faré la mateixa reflexió, sí. Que jo que estic absolutament convençut que malgrat tot el que va passar aquell confinament, sí. Segurament en aquell moment sí. Tenia sentit, li fa també un flac favor al Tribunal Constitucional quan acaba anul·lant aquelles sancions, perquè al final també acaba restant-li autoritat a aquelles persones que en principi te l'havien de fer complir de manera obligada. És a dir, no és una qüestió de que socialment després hi hagi més gent que s'ho vulgui saltar, sinó que al final, com que encara hi ha molta gent que continua qüestionant allò que es va fer, se li acaba fent un flac favor en aquella sentència, per molt que la sentència digui el que es va fer estava ben fet, però el nom no corresponia.
Paul, el qüestionament no és del que es va fer, el qüestionament és per quin camí es va fer.
Però no és menor, els procediments, tu que es dius que és rigorós, el procediment, la declaració de l'estat d'alarma i la declaració d'estat d'excepció, Josep Maria, no tenen res a veure.
Qüestionar el que es va fer.
No, però és que...
És important que la gent li quedi clar que no es va qüestionar el que es va fer.
Però és importantíssim que es faci bé. Josep Maria, que no és el mateix. No és el mateix dir, jo declaro l'estat d'alarma i ja t'ho comunicaré al Congrés, que jo li demano al Congrés que em doni l'estat d'excepció. És a dir, que jo pugui, d'acord amb unes característiques concretes i amb un temps taxat, establir un estat d'excepció. És que no és una qüestió menor. Tu dius que s'equivocaron de formulari. No, s'equivocaron de formulari, què vol dir? D'acord amb el que tu has dit abans, que no volien passar pel control del Congrés, perquè el Congrés, com ha dit en Joan, no hi havia fair play, no hi havia capacitat de que els altres... És a dir, estaven esperant-los l'oposició per tirar-los la cavalleria rusticana per sobre. De fet, aquestes multes la gent les veurà el retorn, si efectivament les demana, perquè Vox va posar un recurs. És a dir, que al final resultarà que Vox li posarà una peana un munt de gent que recuperarà els diners, que no seran pocs, perquè 4 milions entre 23.000 persones, ja m'explicaràs quina mitja surt. T'han arreglat el Nadal, no? Si ho demanes. No és menor. Un estat d'excepció... El problema és que l'estat d'alarma no està desenvolupat, no sabem què nassos afecta, perquè la Constitució parla dels drets fonamentals suspesos en cas d'estat d'excepció i d'estat de setge, però de l'estat d'alarma, els que ens han dedicat a això hem dit, bueno, sí, afecta una mica la propietat, afectaran una mica que et poden bloquejar la teva empresa per fer les mascaretes, la circulació queda una mica afectada, però exactament fins a on arribava no ho sabíem. I, de fet, no hi havia consens respecte de si s'havia equivocat el govern. Ara, si s'ha equivocat, no és menor equivocar-se. El formulari de l'estat d'excepció és demanar permís al Congrés dels Diputats. I al Congrés dels Diputats, i segurament hi havia més d'un rifirrafe que el govern es volia estalviar, si no, no haguéssim arribat aquí.
També és veritat, el Joan ho recordarà, el Josep Maria també, que Mariano Rajoy, el govern anterior, també va haver-hi un moment que li feia mandra anar al Congrés. Recordareu que era quan...
No? El plasmàtico, no? El plasmàtico.
Vam passar tot aquell llarg interinatge. Recordeu que va passar aquell interinatge en què vam estar amb govern en funcions i que també va haver-hi una altra discussió sobre un altre buit a la Constitució, i un buit arreu, diguem-ne, que és que no quedava clar quan el govern estava en funcions cada quan havia de passar pel Congrés a explicar què. I també va passar... mesos sense que Rajoy passés pel Congrés dels Diputats.
I el dia que li va fer més mandra Mariano Rajoy anar al Congrés va ser el dia de la moció de censura. Aquell dia li va fer una mandra tremenda, saps? Perquè va preferir que ho havia de dilucidar tot plegat amb els seus companys de partit en un restaurant. Però bé, jo crec que hi ha una cosa que abans també... també ho apuntàvem, que és que el marc, jo crec que el dibuixava molt bé en Josep Maria... però aquí el preocupant són les conseqüències, no? És a dir, la reflexió per la societat és tu comets una falta d'incivisme i això al final acaba en no res per una qüestió d'error, discussió entre el poder polític i el poder judicial en relació a quin era el paraigua legal que s'havia de fer servir. Home, segurament la discussió té molt sentit i ens ajuda a... compartir o utilitzar millor les eines legals per afrontar situacions des del món de la política, però les conseqüències en termes socials, home, és un mal missatge, que els incívics acabin tornant a els hi desemborsin, no?, el cost de les multes. I llavors una altra cosa que apuntàvem abans, i jo crec que és la qüestió essencial, que és molt difícil d'entendre aquesta decisió del Tribunal Constitucional sense entendre la relació entre la Moncloa i el poder judicial en aquests últims temps. I a mi em sembla que abans dèiem, no?, li van picar el crostó al govern, doncs sí. Sí, el més fàcil és llegir-ho en aquests termes, perquè és evident que hi ha hagut tensions en els últims temps entre el poder judicial i el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, i em sembla que aquesta decisió en concret, la del primer estat d'alarma, veurem què passa amb el segon, s'ha de també situar en aquestes coordenades.
Sobre el fair play parlamentari, la veritat és que jo a vegades sí que m'ho prenc tot pel costat una mica còmic, perquè no tens més remei. Vox ha fet aquest recurs també sobre el segon estat d'alarma. Vox està ple d'advocats de l'Estat i, per tant, és gent que sap fer recursos i per això, doncs, de moment no els hi va malament. I també perquè el vent que bufa el Constitucional és un vent favorable a la clatellada, perquè hi ha una majoria conservadora. I saps allò de tenir-li ganes a algú? Pues, el Constitucional no desaprofita les ocasions. Per això els vaticinis sobre el segon estat d'alarma també són de que alguna declaració d'inconstitucionalitat respecte del que es va fer en algun dels aspectes caurà. Potser no en tots els aspectes, però en algun que caurà. Doncs deia que Vox, que té bons juristes a casa, va ser el grup parlamentari que va fer el recurs, però al mateix temps va ser el grup parlamentari que va demanar que se n'anaven a casa quan va començar la pandèmia. Ells han fet tres, contra el primer, contra el segon estat d'alarma i contra la decisió de la mesa del Congrés, precisament durant el primer mes, de rebaixar l'activitat parlamentària i de suspendre plaços per la tramitació d'iniciatives, perquè hi havia hagut contagis al Congrés. I en concret, Vox es va posar malalt aquest Ortega Smith. Recordareu que es va criticar en aquell moment que Vox estava criticant la manifestació del 8 de març feminista quan ells havien fet un cap de setmana de trobada de germanor. Havien estat tots plegats i a l'Ortega Smith van sortir imatges d'ell tossint i tal en aquella celebració política. Van dir, nos vamos a casa. Perquè, clar, hem de tenir aquesta precaució perquè aquest col·lega, l'Ortega, se'ns ha contagiat. I els hi van dir, molt bé, doncs vagin cap a casa, que aquí rebaixarem l'activitat. I després van fer el recurs contra la rebaixa d'activitat, després d'haver marxat a casa. O sigui que el fair play, doncs no sé, l'haurem de buscar en un altre lloc. En quant a les conseqüències... Sí que és veritat, òbviament, que si unes determinades mesures es diu que es van fer malament amb estat d'alarma, la cosa no es queda aquí. Has d'arribar a una conclusió de llavors com s'havia d'haver fet. I l'alternativa és la que és fumuda. Fumuda, dic, per la ciutadania i els seus drets. L'alternativa de l'estat d'excepció és molt més restrictiva respecte a l'exercici dels drets fonamentals. I, per tant, haguessin sigut legals imatges com les que vam veure en un pis de Madrid, on la policia va entrar tirant a baix, tirant per terra una porta. És a dir, van tenir notícia de que alguns veïns d'un determinat pis a Madrid, la calle Lagasca, un lloc cèntric, estaven fent una festa. I algun veí va dir, què és esto de hacer una fiesta si estamos todos confinados? I es va presentar la policia, van tocar perquè obri la porta, els de dintre van dir que identifiquense i que no le abrimos perquè aquí no passa nada, i la van tirar a terra, la porta. Aquells policies ara han tingut que passar per un jutjat per donar explicacions de què és això d'anar pel món tirant portes. Però en un estat d'excepció no haguessin tingut que anar.
No necessàriament, Josep Maria. No, això no és així. No és exactament així. L'estat d'excepció reclama... No. L'estat d'excepció reclama que el Congrés digui quins drets fonamentals concrets i en quines situacions concretes es poden suspendre. Per tant, es pot suspendre la inviolabilitat domiciliària o no. Si es suspèn la inviolabilitat domiciliària perquè ho diu el Congrés, aleshores sí que s'hagués pogut produir una patada a la porta justificada, que això no vol dir que no sigui controlada després judicialment si s'entén que hi ha hagut arbitrarietat o desproporció. Però l'estat d'excepció, en aquest cas, hagués pogut cobrir senzillament el que ara diu el tribunal, que s'hauria d'haver cobert amb l'estat d'excepció, dir, doncs miri, el confinament, en el sentit de les persones, la llibertat de circulació la tenen limitada i han de quedar-se a casa. Però no necessàriament tots els drets fonamentals. És a dir, l'estat d'alarma pot dir quants dies, en quin lloc concret, en quina zona, per exemple, d'una ciutat o d'un poble, i quins concretament, i fins i tot quin abast. Per això es demana, per això és tan important el tipus de fórmula. I imagino que aquesta és la raó per la qual, amb totes les ganes del món, jo també ho comparteixo, el Tribunal Constitucional els ha dit, lo hicieron mal, no? Però no necessàriament això justifica la patada a la porta.
Però escolta, no ho justifica, però el confinament implica que dintre d'un domicili no es puguin fer festes. I per tant, en aquest cas que jo estava exposant, estic absolutament convençut de que l'actuació policial s'hagués entès emparada per la situació d'estat d'excepció i de prohibició de reunions. Perquè un estat d'excepció per una emergència sanitària no podria ser més curt, no podria fer menys coses de les que es van fer en l'estat d'alarma. Per tant, els que van patir aquella arbitrarietat que ho va ser, haguessin tingut molt difícil que la policia, pel seu abús, doncs tingués que respondre. Molt més complicat. I com aquest dret, segurament, segur que molt les restriccions serien molt més fortes i, sobretot, la possibilitat de reclamar seria nul·la.
A veure, Joan, jo volia tornar a la qüestió del fair play polític perquè a mi em sembla essencial i explica tot el que ha passat en l'etapa posterior en termes de debat polític. És evident que l'oposició, en la situació que sigui excepcional o no excepcional, ha d'auditar les decisions del govern, per força. Però a mi em sembla que a Espanya, durant la pandèmia, s'ha produït una anomalia claríssima, que és que no hi ha hagut cap alineació de govern i oposició en qüestions troncals de gestió de la pandèmia. Cap ni una. I a mi això em sembla una anomalia. I recordo la conversa que vaig tenir amb en Rafael Bengoa durant la pandèmia. En Rafael Bengoa va ser conseller de Salut del País Basc i va aplicar polítiques que eren pioneres al País Basc en relació a l'atenció als pacients dependents i va ser assessor, per exemple, de l'Obamacare. I ell deia que a Espanya havien faltat dues coses en la gestió política de la pandèmia. La primera, fair play polític. Un any de fair play polític. I això no s'ha produït. I això va fer que el govern prenés pitjors decisions i que l'oposició no es comportés com s'havien comportat altres oposicions a escala europea. I la segona qüestió que demanava Rafael Bengoa és orientar d'una altra manera el sistema de salut. Per què? Perquè els recursos en salut pública estiguessin connectats amb els recursos sanitaris d'ús. I això tampoc s'ha produït. I encara estem en una reforma encallada, que això ja ens venia d'abans, de com hem atès els nostres pacients. Per què hi van haver tantes morts a les residències? Doncs, entre d'altres coses, perquè els centres residencials no estaven connectats amb el sistema sanitari. I és així. i van haver de prendre decisions a correcuita, a Catalunya encara més greus, com que les competències d'atendre les residències, de gestionar les residències, passessin d'una conselleria a una altra, en un moment molt complicat de gestió de la pandèmia. Jo crec que aquí, diguéssim, més enllà de la qüestió del paraigua legal, hi han hagut moltes carències. I algunes d'aquestes carències es comencen a entendre i a explicar-se des de la relació que ha mantingut el govern i l'oposició.
Són 9:45 del matí, falten 40 segons per arribar-hi. Fem una pausa breu per la publicitat i continuem en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
El desabastiment que va començar en el sector de l'automoció, recordareu que us explicava, més el que es coneix com la crisi dels microxips, doncs això va començar en el sector de l'automoció, ara està afectant ja a molts més sectors. Un dels que més ho està notant és el sector de la construcció, que no para de veure com la majoria de les matèries primeres amb les quals treballen no paren d'encarir-se dia rere dia. I, a més, alguns d'aquests productes cada vegada costen més que arribin. Comença a haver-hi, per tant, una escassetat d'alguns d'aquests materials. Això s'està convertint en un autèntic mal de cap. Recordareu que després de la pandèmia us havíem explicat que les reformes a les cases, després del confinament, etc., estaven en un auge molt important i, de fet, estaven reactivant el sector de la construcció, que també estava molt tocat i que s'estava reenfocant cap a aquest sector de les reformes. Doncs ara això s'està convertint en un autèntic calvari per les empreses, que no poden complir amb els temps que havien promès als seus clients, que veuen com els pressupostos que havien promès pràcticament no es poden complir, i pels clients, que els havien dit que tal dia estaria acabada una obra i que veuen que aquella obra, a banda de que els pugui sortir més cara, no hi ha manera que s'acabi. En Josep Gassiot és president del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarca. Senyor Gassiot, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta crisi de matèries primeres està suposant un problema, i un problema greu, per al sector, ara que semblava que gràcies a les reformes es podia reactivar la seva activitat econòmica.
Però no únicament amb les reformes, sinó amb tota l'activitat de la construcció, tant privada o pública, va més endarrerida, doncs s'està reactivant. I, a més, no va suportar, no va perdre tant, o l'activitat de la construcció no va baixar tant com en altres sectors, com poden ser el turisme, la restauració, o bé els hotels, no sé, altres tipus d'activitat. O indústria, o la construcció ens van mantenir bastant bé, entre altres coses, perquè es podien mantenir condicions de seguretat raonables i va haver-hi poc atur. Però sí, evidentment, jo més que la reforma, el que està dinamitzant el sector també molt és la rehabilitació dels edificis. Per reforma jo entenc un habitatge, canviar-hi el bany o la cuina,
sí,
o pintar, o actualitzar les instal·lacions, o canviar finestres. I en canvi per rehabilitació és molt més gran, afecta els espais comuns. I sobretot es treballa per garantir l'accessibilitat als habitatges, o consolidar les estructures a vegades danyades i envellides, i després augmentar l'aïllament tèrmic, cosa que és molt important de cara als estalvis d'energia.
Què ha passat els darrers mesos amb els preus de les matèries primeres que utilitzen al sector de la construcció? Ferro, alumini, coure, fusta...
Això va començar aproximadament febrer, març d'enguany. Molts contractes que s'havien fet a final del any 20, o començaments del gener, inclús al febrer, doncs estaven fets amb costos actualitzats, els projectes estaven fets amb costos de l'any 20, no? del 2020. I l'increment de cost brutal va començar amb febrer, març, abril d'enguany, del 2021, amb un increment molt fort de la fusta i del ferro, fonamentalment perquè van començar a emergir o a reactivar-se la construcció als Estats Units i a la Xina, que realment ho acaparaven tot i s'ho portaven, i realment aquí van començar, i no sé, o a ser de tot tipus, doncs increments d'ordre del 70%, l'alumini del 60%, o la fusta un 150%, i en aquest moment la fusta, que per exemple s'està posant de moda per qüestions ecològiques en la construcció, doncs té increments del 150%, i en alguns casos no se'n troba.
Clar, però és que amb un augment del 150% del preu es pot complir qualsevol pressupost que vostès haguessin tancat, no sé, fa 3 mesos, i vostè fa un pressupost fa 3 mesos, a dia d'avui, quan va a comprar el material, no, res té a veure amb el que vostè havia previst que implicaria fer una rehabilitació, una obra qualsevol.
Això també depèn, perquè això s'ha de mirar cas per cas, perquè evidentment amb una reforma, amb una rehabilitació o amb una obra nova pot ser que la fusta tingui una incidència molt petita. Però si realment es tracta de fer, per exemple, no sé, un poliesportiu, i resulta que s'utilitza fusta estructural d'aquesta laminada, en diuen CLT, no?
Sí.
Doncs aquesta fusta és la que ha tingut increment de preus i pondera molt en el preu global. És a dir, té molta importància aquesta partida en el valor total de l'obra. Nosaltres considerem, i això són dades contrastades a Catalunya amb el sector de la construcció, el conjunt d'organitzacions empresarials, però també a Madrid, a la CNC, la Confederació Nacional de la Construcció, que un 40% de les obres que avui estan en funcionament tenen problemes de terminis, no s'acabaran en el termini perquè els materials no arriben, i problemes greus de costos, cosa que obliga a demanar revisions de preu. És evident que no tots els contractes sempre posa que són amb risc i ventura del constructor, però el risc i ventura es pot determinar amb situacions més o menys controlades.
Li veuen un final a aquesta situació d'encariment constant de preus que diu que va començar a desbocar-se aquest mes de març-abril passat?
Sí, perdó.
Si li veuen final aquest encariment continu.
Nosaltres creiem que no ha anat incrementant. Jo crec que hi va haver un increment molt fort i ara en aquest moment estan estabilitzats els preus alts, els preus que són absurds, no? Que no poden mantenir. I tots tenim l'esperança, però és un desig i una... de que això es vagi normalitzant amb el temps. Sí, no, nosaltres pensem que l'acer no quedarà en aquest preu, sinó baixarà. Ara, quan baixarà, no ho sabem.
Estem parlant d'alguns materials que molts venen de fora. És a dir, som dependents també, perquè entenc que ara m'estava parlant de fusta, que entenc que no la fem servir, la que produïm aquí, sinó que la comprem fora. Estem parlant d'acer i de ferro, que deu venir eminentment de la Xina.
Sí, sí, venen de fora, i, per exemple, la crisi dels microxips. Doncs els microxips són necessaris per les instal·lacions d'aire condicionat i instal·lacions elèctriques, actualment com es fan, de tenir disruptors, i tot això està afectant, i afecten dos terminis. Un, i l'increment de preu, que en segons quines obres es pot assumir, però amb altres és impossible, no? Només es pot assumir arruïnant-te, i en principi les empreses no estan per arruïnar-se, sinó contrari, per defensar els llocs de treball o la continuïtat de la pròpia empresa, per ser sostenibles, no?
Digui.
Però els preus, la meva opinió personal, i és que no augmentaran massa més i s'estabilitzaran a la baixa. Ara, quan durarà això, no ho sabem. Però el problema són els contractes que tenim ara sobre la taula.
No, evidentment.
Llavors hi ha el problema de preu i després el problema de desabastiment, que fa aturar les obres, no incomplir els terminis, els contractes tenen penalitzacions si no acabes l'obra a temps, i tot això origina un conflicte important.
Una darrera qüestió, senyor Gassió, no té a veure amb això, però avui el govern espanyol aprovarà la nova llei de vivenda, la portarà al Congrés, i a partir d'aquí doncs haurà de començar a fer el seu tràmit. Des del gremi, quina opinió en tenen d'aquest text? Pel que s'ha pogut conèixer, i de fet, per exemple, el periòdico l'explicava bastament, i per tant
sí,
no hi hauria d'haver sorpreses avui, en principi, sobre el text aprovat.
Bé. Jo primer una prèvia molt breu. Nosaltres som constructors, no som promotors ni propietaris.
Sí, ho sé.
El que passa que nosaltres rebem que si es ralentitza les promocions tenim menys feina. La nostra opinió és que creiem que segons quin tipus de disposicions de congelació de lloguers o bé de reserva per habitatge social són una fórmula que dificulten i desanimen els inversors actuar. Cal actuar per resoldre el problema de manca d'habitatge assequible i protegir la gent més socialment més feble. Però això s'hauria de fer fonamentalment amb què les administracions públiques actuessin promocionant habitatge en règim de lloguer a preus assequibles. I això ells ho poden fer perquè tenen terreny disponible per fer-ho. Què passa? Que això s'ha de fer i s'ha de saber fer. I llavors nosaltres a vegades pensem que el que ha fet les administracions públiques fan lleis que el que fan és centrifugar la responsabilitat que tenen les administracions, els poders públics, de garantir el dret a un habitatge digne i assequible, fent que ho facin els privats. I això nosaltres opinem que el que produeix al final és l'efecte contrari del buscat, que dificulta, retrasa, concretament a Barcelona, les promocions d'habitatge nou amb el tema de la reserva del 30% s'estan alentint, n'hi ha molt poques, i això és un error, perquè l'externalitat, és a dir, l'efecte negatiu que fan aquestes disposicions són a vegades superiors a l'avantatge que busca.
El senyor Josep Gassiot és president del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarca. Senyor Gassiot, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
No, a vostès.
Que vagi molt bé.
Per l'opció de donar les nostres opinions.
Moltes gràcies, molt bon dia. D'aquí a 3 minuts encara no arribarem al punt de les 10 del mateix. Jo em quedo amb aquesta dada, Joan. 4 de cada 10 obres estan patint problemes o de desabastiment o de els números no surten. Estem parlant d'un encariment d'un 150% del preu d'un material com la fusta o d'un 70% amb l'alumini, que està en pràcticament totes les obres que es fan.
Sí. L'altre dia parlava amb un arquitecte i em deia que no podrem treballar. En el curt termini no podrem treballar per una qüestió de falta de matèries primeres o per l'increment de preu que farà que els nostres pressupostos siguin inviables. Una altra cosa és el que ara explicava o no... que això en el mig termini s'estabilitzi o en el pas dels mesos s'estabilitzi.
S'estabilitzarà, clar, s'estabilitza
en els preus que estem ara.
El, problema,
que,
és...
el problema és que es quedi aquí.
El problema és com s'estabilitza, sí, sí. El que passa és que hi ha un problema encara més greu, no?, a curt termini, que és aquest de desabastiment i la impossibilitat de complir els pressupostos amb aquests increments, sí, sí. I llavors una altra qüestió més vinculada a la llei de l'habitatge que comentaves en aquest tram final de l'entrevista. A mi em sembla que hi ha una cosa que hem de començar a canviar sobre les reflexions de com s'ha d'atendre la situació dels lloguers. No estem parlant de les famílies vulnerables. També estem parlant de les famílies vulnerables. El gran problema és que no pot pagar el lloguer la classe mitjana. En les grans ciutats no pot pagar el lloguer la classe mitjana. Llavors, s'han de fer promocions d'habitatge social per a les classes més desafavorides i en situació més complexa d'accés a l'habitatge, per descomptat. S'han de multiplicar aquestes accions des de les polítiques públiques, per descomptat. Però el problema no és només aquest. El problema és que si no intervens en el mercat de lloguer, no pot pagar el lloguer la classe mitjana. I aquest és un gran problema, i és molt difícil atendre això a partir del sòl públic i de les promocions públiques. El problema va molt més enllà.
Montserrat.
No ho tinc tan clar. O sigui, no sé fins a quin punt les dades que fins ara es maneguen sobre l'efecte que té, a lo millor perquè solament s'està actuant sobre el mercat de lloguer i no, com s'acaba de dir pel senyor Gassiot, en aquesta franja més vulnerable i la possibilitat de tenir accés a un lloguer social. La col·laboració públic-privada en aquest àmbit, és a dir, sobre sòl públic i mantenint la propietat del sòl públic, que l'habitatge destinat a les persones que no el poden pagar no sigui de propietat sinó de lloguer, aquesta és una evidència que ja ha quedat clara. Hi ha hagut anys i panys de polítiques de vivenda de protecció oficial, que era com una mena de loteria que li tocava un i no li tocava l'altre, i que després, al cap d'un temps més o menys petit, podia vendre'l i li havia tocat efectivament la loteria. Això s'ha